el gall del monestir.
Temps de tertúlia, la tertúlia dels dijous del Gall del Monestir, avui amb tots els efectius incorporats en aquesta taula de debat i anàlisi. Ens acompanya Joan Ramon Armadàs, molt bon dia.
Bon dia.
I ben tornat.
Moltes gràcies, ja tenia ganes.
Ja tenies ganes, sobretot ara que l'olla bull, no?
Home, ara és un dels millors moments per tornar.
Ens escoltaves des de casa?
No, perquè estava lluny, eh? L'últim mes i mig està bastant lluny.
Deixeu-me que acabem de presentar el personal. Maria Sansa, bon dia.
Bon dia.
Domènec Miquel, molt bon dia.
Bon dia.
Josep Maria Balcells, bon dia.
Bon dia.
I Pasqual Dussó, molt bon dia.
Bon dia i amb molta il·lusió.
Amb molta il·lusió.
Sí, senyor.
Sobretot això. L'estiu bé?
Sí. Perfecte.
Sí? Molt bé?
Ja... Massa calor. Per mi massa calor.
Bueno, tranquil·la, perquè ara arriba el bon temps per alguns. Per
vaig atrevir a fer 320 quilòmetres en bicicleta.
Caram.
Això per una persona de 76 anys, déu-n'hi-do.
Sí, sí. Déu-n'hi-do.
Vaig baixar el Danubi en bicicleta.
Ah, sí?
Al costat del Danubi, eh?
Sí, home, és planeta.
Elèctrica.
Doncs com l'estiu està a punt de tancar les portes, meteorològicament parlant, segurament aquest cap de setmana doncs, ja ens recordarà que estem a punt d'abandonar aquesta estació. És el moment de reprendre el fil de tot allò que vam deixar abans de l'estiu, la tornada a la normalitat, recuperar les dinàmiques habituals. Potser aquest estiu, políticament parlant, ha estat més normal o més tranquil del que no es preveia, però ha sigut tornar al curs i tornar a engegar...
No sé on estaves aquest estiu, però el mes d'agost asseguro que tranquil no ho ha estat gens.
No, però no van acabar de saltar les alarmes del tot, perquè jo sé, per la professió, que hi havia periodistes que estaven advertits de escolteu, no marxeu gaire lluny per si us necessitem.
De moment jo el que sé és que hi havia dos guàrdies civils de Camprodon que es havien de jubilar el mes d'agost
i els
han dit que fins a finals d'octubre no es jubilaven.
Ah, sí?
En tot cas, el merder ha començat amb el ple que va haver-hi al setembre.
Clar.
Per tant, sí. El mes d'agost era tot allò que diuen soroll de sabres, no? O sigui, run-run, que bulli l'olla.
Soroll de sabres i algun atemptat.
Home, sí, clar.
De l'atemptat en parlarem després. Comencem pel final, pel més recent, per allò que doncs s'ha produït en les últimes hores. Aquest advertiment, aquesta citació que ha fet la Fiscalia perquè més de 700 alcaldes catalans firmants del decret de suport a l'1 d'octubre doncs, es presentin a declarar, els escorcolls a impremtes, el tancament del web del referèndum, l'amenaça de tallar llum si és que es produeix aquesta convocatòria finalment, tot plegat en el dia en què oficialment comença la campanya pel referèndum de l'1 d'octubre, si en podem parlar de campanya. Per on voleu començar?
Que has dit tantes coses.
Ja, voleu començar, per exemple, pel tema dels alcaldes?
Sí, jo vull començar pel tema dels alcaldes. Jo penso que als alcaldes d'aquest país se'ls ha fet una gran putada, perquè els alcaldes no convoquen cap referèndum. No. Vale? I, per tant, els han posat entre l'espasa i la paret a tots els 900 i escaig alcaldes. Avui el president de la Federació Catalana de Municipis, alcalde de no sé quin poble, Vilassau, Premià o no sé...
Sí, Premià, el Buc, no?
El Buc, ha dit que ell no havia rebut absolutament res. Vull dir que, a veure, a vegades potser ens avancem a les notícies, potser segur que ho rebaran. Rebaran, els diran que han d'anar a declarar no sé on i si no hi van, com va passar amb l'alcaldessa de Berga, i anirà la policia a buscar-la. Però no ha de tenir-la, a buscar-la.
Jo matiso una cosa, els alcaldes d'aquests 900, no me recordo, 200, 940, no sé quants n'hi ha a Catalunya, que són més de 900,
sí.
Els 712, els 713 que se suposa que estan sota aquesta amenaça i estan perquè ells el volgut. No els ha posat ningú entre l'espasa i la paret. Ells mateixos han signat una declaració, un paper d'adhesió o de sumar-se.
El president de la Generalitat els hi va enviar una carta que en 24 hores havien de contestar si estaven a favor o estaven en contra.
Perfecte, i els que s'hi han volgut sumar, s'hi han sumat, i els que no, no.
Després del que va passar...
I de moment aquí ningú ha blogat a res, ningú.
Joan Ramon, després del que va passar amb l'actual president de la Generalitat que tenim en el seu ajuntament de Girona, el dia on el que el va deixar, quan se'n va anar... ja no m'enfio gens d'aquest senyor.
Però no barregem una cosa amb l'altra. Ara estem parlant concretament de l'acte aquest d'adhesió al referèndum dels 700 i escaig d'alcaldes.
Però és que no calia...
S'hi han adherit perquè ells han volgut i ningú els ha obligat a adherir-se. De fet, n'hi ha 200 i escaig
que no s'han
adherit. I aquí ningú posa el crit al cel i no passa res.
No.
I home, una putada, relativament, si tu ets un d'aquests 200... i no t'hi vols sumar, bé per motius ideològics, bé perquè tens por, per la raó que sigui, doncs no t'hi sumes i endavant, i cap problema.
O perquè no seràs cap de llista a la propera legislatura.
Escolta, cap problema, cadascú tindrà els seus motius, però que jo sàpiga, com a mínim dels partits que donen suport al referèndum, i algun del teu, també s'hi han sumat.
Bueno, repartim joc?
Sí.
Més veus. Al respecte
dels alcaldes. I a l'entrada d'aquest matís, potser que deia la Maria, els han anunciat que els citaran, però no els hi ha arribat la citació encara.
Sí.
Per tant, és un matís important que ja veurem doncs, com acaba. Jo no considero que és un nyap més si és que s'arriba a produir una citació d'aquestes i una judicialització més d'un conflicte que és molt més profund. I per tant, no ens hauríem de quedar tampoc en l'anècdota, bueno, que és important, però jo penso que no és la més important. El que no és baladí és que ens trobem en aquella cosa que havíem anunciat del xoc de trens. Estem
en
ple xoc de trens. Quan hi ha un xoc de trens, el primer que li demanen d'alguna manera a veure què ha passat són els dos maquinistes. Jo penso que aquí hi ha un problema dels dos maquinistes. En aquest cas seria el senyor Rajoy i el senyor Puigdemont, que ja ho veien a venir i... l'un per una cosa, l'altre per una altra, no han estat capaços d'evitar el xoc.
Estaríem d'acord que tots dos per ineptes.
Segurament. És a dir, que això, d'entrada, per mi, els incapacita a gestionar després l'endemà d'aquest problema, que serà a partir del 2 d'octubre. Estem aquí i és una pena doncs, que ens hàgim sentit embolicats tots plegats amb una estratègia doncs, que ens ha portat a l'enfrontament que no divideix només Espanya amb Catalunya, divideix Catalunya. Internament hi ha una divisió profunda en la ciutadania catalana i els partits catalans. I es va visualitzar en el ple del Parlament i això, per la democràcia, no és bo. I això hem de dir, hi ha una incapacitat política per resoldre un problema que és molt greu, molt de fons, però aquí ja penso que llavors hem de canviar d'interlocutor senzillament.
Però, digues, Pasqual.
La meva sensació és que prendrem mal. Si continuem així, prendrem mal. O sigui, a mi em sembla una barbaritat inculpar tota la societat i fer aquest camí. I és un camí, dèieu, els dos són ineptes, evidentment jo no opino això, però suposant que digués que sí, que crec que no és així, i a més jo diria que crec que ni l'un ni l'altre, la diferència no és si són aptes o no són aptes, la diferència és que per mi Rajoy té covardia, i està emparant-se amb el Tribunal Constitucional i després dirà, ahir me les den todes perquè el tio no d'allò, i el Puigdemont jo crec que ha sigut molt valent i llavors jo crec que és i està sent molt valent. Per tant, els dos maquinistes no sé si saben portar el tren o no, jo suposo que sí, però un des d'una banda i l'altre des de l'altra, des de la covardia i des de la d'allò. Llavors deia la Maria, diu, bueno, és que els alcaldes és potser perquè no repetiran. A veure, a mi m'agradaria saber què els ha dit el Pedro Sánchez als alcaldes socialistes que sí que volien participar. O no sé si les advertències, no vull dir amenaces, si les advertències...
En tot cas, el Pedro Sánchez, als alcaldes de Catalunya, no li ha dit res. No els hi ha dit res.
A veure, jo...
Els hi ha dit el Miquel Iceta, però no el Pedro Sánchez.
Sí, i induït. Perquè jo he sentit en públic el Pedro Sánchez que ja parlava d'aquestes d'allò. No els hi ha dit res, evidentment, no els hi ha dit res i serà l'Iceta. Encara que tu vulguis separar el PSOE del PSC, que és el que em sembla que estàs fent en aquest moment...
I sempre ho faig.
Sí, doncs jo moltes diferències, si vols que et digui la veritat, no li veig. Llavors, jo crec que estem en un moment que prendrem mal. És que jo no veig que això... O sigui, prendrem mal vol dir que al final els tres xocaran però no els trens amb tots els vagons, que els vagons som nosaltres. I els vagons és el que deia el Josep Maria, que és que hi ha un vagó fonamental, que és el de la democràcia. A veure, si estem parlant aquí, que fan una causa general contra no sé qui, que fan, bueno, contra no sé quants, que fan, al final, jo crec que es perd el sentit de la democràcia. I tot, penso que per no saber seure's i parlar, o perquè està molt condicionat el Rajoy. El que passa és que, com el Rajoy, inclús em va fer sortir ahir el rei, que flac favor va fer, pobre senyor. Vull dir, jo crec que, clar, aquell tio li fan portar els gegants amb dia de vent, també, i també va dir no sé què. Sí, home, vull dir, i fa, i diu no sé què de la Constitució i diu coses rares. A veure, a mi em sembla que s'ha de ser més, més valent i més operatiu. Com acabarà això? No ho sé, jo espero que acabem votant. Una, només un punt molt curt. Si tu parlaves de tallar la llum, a veure, jo he estat no sé
quan... Sí, sí, és que arribem a l'anècdota, eh?
Sí. Sí. Jo
qui,
no sé quan...
qui tallarà la llum?
La foto de la gent posant-me espelmes a veure, serà més divertida.
Però, a veure, però Joan, no vols, que jo he estat a la
qui s'ho ha inventat, això?
No sé, no, em sembla que surt el món d'avui, però vaja.
La Fecció sí, 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 però
arribem,
o sigui,
arribem fins a aquest punt, eh?
A veure, que tenim, aquí, tenim aquí un expert en la matèria, és
veritat. Qui farà tallar la llum?
Qui s'ho ha inventat?
Però és que tu saps que...
A més, això significaria deixar la ciutat a les fosques.
Ah, clar.
No, però és que...
Bueno, també pots tallar un escomet.
Però tu saps que està absolutament prohibit tallar la llum a les administracions públiques.
Sí, sí, sí. Paguin o no paguin.
Mani, sí.
Bueno, de fet, també hi havia una llei, si no recordo malament, que volia, que va aprovar el Parlament de Catalunya, que era per no tallar la llum a la gent que no podia
clar,
pagar
la
pobresa
pobra,
energètica,
sí.
Que curiosament ha estat recorreguda i suspesa pel Tribunal Constitucional. Però bé, bueno, és un altre,
sí,
és un altre tema.
Jo
en tot cas, volia fer un matís del que deia el Josep Maria sobre el...
Després
ai, perdona, Domènec, que és veritat, que no el deixem parlar. Endavant, no. Tens tota la raó. Tens tota la raó.
No, respecte al que deia el Ramon abans, diguéssim... és cert, diguéssim, que el president envia una carta als alcaldes i que els alcaldes contesten. Però, curiosament, quan els alcaldes contesten, la llei que després ha estat recorreguda, diguéssim, era vigent. Per tant, ells ho han fet d'acord a una legislació que en aquell moment, diguéssim, era vigent. I això s'ha de tenir en compte. En segon lloc, que la Fiscalia és un organisme del poder executiu, no del poder judicial.
Clar.
I això, diguéssim, és una altra cosa que és important. No els estan cridant al jutjat, sinó que els estan cridant en el govern, a donar explicacions en el govern. I això em sembla que, diguéssim, també és una cosa que ens... Vaja, no sé, quedava bastant clara, eh?
I tu saps que la força més gran que hi ha en aquest país és el jutge de primera instància.
Sí, però té, és poder judicial,
té força per... fer marxar un satèl·lit d'un lloc, inclús.
A mi em sorprèn, per això, com lenta que va la justícia, vagi tan ràpid amb segons quins temes, eh? Però bé, és igual, també és un altre tema. Jo, anant al que anàvem del que comentava el Josep Maria, de la incompetència o la incapacitat dels dos maquinistes que porten els dos trens, primer una cosa, que és com a mínim els partits que governen i que els han posat allà estan allà perquè els seus respectius pobles els han votat, per tant, ineptes o no, tenen a darrere uns quants milions de persones, tots dos. I a mi m'agradaria posar una petita diferència sobre aquest teòric tarannà, i és que l'un, en aquest cas, com a mínim el govern de Catalunya, ja no dic el Puigdemont, sinó el govern de Catalunya, i encara diria més el Parlament de Catalunya, s'han ofert a que aquest xoc de trens no sigui així diverses vegades per pactar que la votació del dia 1 no sigui d'aquesta manera, o sigui, en la mà estesa, de fet, cada entrevista que li sento al Puigdemont, al Junqueras, a tota la plana major, tot el govern, ells en tot moment diuen és que si demà em truca el Rajoy, la Soraya, qui sigui, i això ho arreglem en el sentit de que aquesta votació que se suposa que vol la majoria de la població de Catalunya, la que vam pactar, nosaltres tenim la mà estesa en tot moment i en qualsevol moment, encara que sigui a mitja campanya electoral pel referèndum. I des de l'altra banda, la resposta no ha estat mai en aquest sentit de parlar, ni tan sols asseure's a parlar com podria esdevenir-se aquesta teòrica votació que farem el dia 1.
El Jordi Sánchez tant és així
no
que
és
sembla...
Això no, a veure, no és veritat que hi hagi...
No és veritat que hi ha hagut mà estesa des del final?
No, és, no? A dir, és a dir, hi ha hagut crides al diàleg i a la negociació i tal,
predisposició.
Però amb una condició prèvia que ha posat el president de la Generalitat. Referèndum sí o sí? A partir d'aquí, si l'altre diu d'entrada
com...
no, però una cosa és dir parlem-ne, però aquí no.
Però és que ell té dos motius per dir-ho. Una, està al seu programa electoral i per això la gent l'ha votat.
Referèndum
i dos,
no.
No estava el referèndum al programa de Junts pel Sí.
No,
el dret de decidir.
No, estava...
doncs no seguirà campanya electoral, has assistit tu fa un parell d'anys.
La independència i tal, però no el referèndum. El referèndum es va pactar després...
Que suposa que han de fer una declaració de l'independència.
El full de ruta el van marcar després amb la coalició amb la CUP.
Correcte. I, però un moment, a veure, no. Si tu ets un votant de Junts pel Sí o de la CUP,
sí,
no t'esperes que això que està passant... O sigui, no vas votar-los justament per una cosa similar?
Bueno, que es pretengui això, em sembla molt bé.
Per tant, té, se suposa, un primer mandat dels seus electors.
Com segon... resoldre el tema de l'habitatge, com el problema
de
salut,
però jo
com els problemes electorals...
No estic parlant d'això, estem parlant ara del referèndum. Si vols, després parlem d'habitatge, de pobresa energètica i d'altres coses. Ara estem parlant del referèndum. Per tant, ell, Puigdemont, amb tot el govern, se suposa, té un primer encàrrec, per entendre'ns, dels seus votants. I en aquest cas... Té
no
un segon...
referèndum dels seus votants.
Dret a decidir, no el dret a decidir i portar... Perdona... tu no recordes, vaja, jo recordo la campanya, no sé si hi éreu, no us imaginàveu que seria una cosa així quan arribéssim al final del full de ruta?
Sí.
Jo m'ho imaginava així. I...
En aquests moments es parlava més de declaració
unilateral.
Pitjor m'ho poses, llavors. Pitjor m'ho poses.
Sí, però sí. Per això...
Per tant, però és que igualment té un segon mandat, que és el del Parlament. Que el Parlament de Catalunya...
De la meitat del Parlament.
De la majoria absoluta del Parlament. De la majoria absoluta del Parlament. De, no només... demanar i sol·licitar, que em sembla que amb aquesta petició hi havia alguns dels teus, Joan Maria.
De demanar el referèndum, sí.
Val, per tant, sí. si té aquest doble mandat del Parlament, dels seus electors, primer, i del Parlament de Catalunya, i ho ha plantejat en aquest cas el govern d'Espanya en reiterades ocasions, sí. No trobes una diferència tarannà? I no trobes que, en aquest cas, el govern, Puigdemont al capdavant, el maquinista, d'alguna manera no pot fer res més del que està fent? Si tenim en compte, ja et dic, aquest doble mandat, una part dels electors, que és el que se suposa que es deu, i segona part, el poble de Catalunya representa pel seu Parlament, que li ha encarregat que faci això. Què ha de fer?
Primer nego que el poble de Catalunya li hagi encomanat això.
Em refereixo al Parlament,
després,
ja ho he dit.
És el Parlament...
Deixem el Pasqual...
No, jo volia dir només dues coses. Una sembla que és Jordi Sánchez, no sé quin programa de ràdio, va dir que si el Rajoy li deia ajornem això fins al 2019 i llavors serà pactat, en aquell moment podien ajornar-ho. I d'això fa una setmana.
Saps què passa, Pasqual? Que el Jordi Sánchez jo l'he vist fer tots els papers de l'AUCA.
Molt bé.
No, però això és el sí o sí. Vull dir, aquest és el tema.
Bueno,
i el sí o sí... No, tu vols dir, aquí hi ha un problema de Catalunya a les relacions Catalunya-Espanya. Greu, històric. I això s'ha de resoldre. I des de Madrid estan tancats en la negociació aquesta a fons. I per tant, doncs, aquí hi ha una pressió popular, política i tal, que hem de trobar una altra manera doncs, de relacions. Ara, si tu dius no, i la solució és aquesta o cap. I l'altre diu, doncs, escolta, amb aquesta no passo.
A veure, el que s'està dient és que la solució a la que arribem, la solució a la que s'arribi, segons aquest paràmetre, al final s'ha de portar a un referèndum a Catalunya, de dir, admets que això que hem pactat sigui així, i així, i així.
Sí, però pots preguntar-li a Catalunya, estaries d'acord amb que hi hagués una relació tipus, entre cometes, federal, o digue-li una altra història de sobiranies, i pot haver unes altres alternatives que el sí i el no.
Però t'estàs oblidant, en aquest cas, justament el que t'estava dient, que hi ha el Parlament de Catalunya, que ha aprovat, en aquest cas, que hi hagi una petició directa al govern espanyol de pacte, o sigui, demanar al govern espanyol pactar aquest referèndum.
No.
No hi ha hagut aquesta petició al Parlament de Catalunya.
No. No.
O sigui, van votar els teus i tot.
No.
No.
No. Van votar la convocatòria de referèndum.
No, no, no em refereixo a això. Abans d'això. O sigui, no recordo quin tipus d'instrument o llei o declaració d'una llei, no em recordo què era, però des del Parlament de Catalunya es va aprovar una petició de... Parlament i Govern de Catalunya sol·licitarem oficialment al Govern i Parlament d'Espanya acordar un referèndum per l'autodeterminació de Catalunya.
Referèndum acordat.
Correcte.
Sí, sí, sí.
Això per tant, és el que ha intentat fer el Govern de Catalunya en reiterades ocasions i encara té la mà estesa. Això és el que estava intentant dir. I per tant, no és el sí o sí perquè es llevi un dia, s'estigui pentinant la clenxa i li vingui de gust. No, és un sí o sí perquè ho ha decidit, en aquest cas, el Parlament de Catalunya
negociar. Negociar.
Però si l'altre no s'ha segut ni això.
Acordar.
Clar.
D'acord amb lleis internacionals que vulguis. Però no de dir, jo tiro pel dret.
Llavors, però si tu tens un mandat del teu Parlament,
Si jo estic d'acord, Ramon, del referèndum, i que no hi Joan Ramon, no hi hem... Vaja, no s'hi ha de renunciar, i al final, segurament, no sé com acabarà, però s'ha de trobar una fórmula...
Però llavors, quina és la fórmula si l'altra banda no saber ni tan sols asseure a parlar-ne?
Els polítics ho han de resoldre, i si no en saben aquests, en posarem uns altres.
Acabarà amb convocatòria d'eleccions.
En posarem uns altres.
És a dir, que l'1 d'octubre hi haurà urnes i hi haurà referèndum? De fet, la reivindicació el dia de la Diada...
Referèndum no.
Era votarem.
Referèndum, això no és un referèndum.
Per què referèndum no?
Referèndum no, perquè no... És a dir, el referèndum és una cosa tan sèria i tan important que necessita una normativa que internacionalment està molt pautada per la Comissió de Venècia i hi ha moltes normes. Aquí s'han tret de la butxaca la
saps què passa? Què passarà?
L'acord, doncs, de posar en marxa. No hi ha ni el cens, no hi ha... És a dir, les condicions... Avui farem una arrencada de campanya amb el sís i el no i tal. Això...
Però està convocat el sí i el no. Si el no participa, és el seu problema.
Sí, però això llavors tindrà una validesa...
És el problema de Catalunya.
Una validesa de dir ha sigut un referèndum.
O sigui, a veure, en aquest cas, m'imagino... que seria molt...
Em sap molt de greu, aquesta situació, molt.
Més greu em sap a mi que no... O sigui, en aquest cas, una convocatòria, un referèndum, on s'estan... O sigui, no s'està frenant o callant la boca a ningú. Si tu ets partidari del no, de fet, per exemple, Podemos Catalunya és partidària del no, però és partidària d'anar a votar i expressar-ho.
Això no és veritat. Bueno. Això on ho has sentit?
Home, no sé, jo l'altre dia vaig sentir l'Albano d'Ante Fagita al Parlament dient una cosa bastant similar,
però
això.
Però no els resultats de Santa Coloma.
El Santa Coloma el què? El que hi havia a l'acte de Can Zama, aquell que va haver-hi?
Bueno, aquells...
Allà no era... He dit Podemos Catalunya, Podem, no he dit Catalunya sí que es pot, i per això ho he volgut matisar.
I dins de Podem Catalunya hi ha divisió.
Correcte, sí, però em refereixo que hi ha la gent que vol fer campanya pel no, té tots els instruments i tots els mecanismes que vulgui per fer-ho.
I aquests no estan en els comuns.
No.
Per tant, doncs és una altra cosa.
El Parlament està dins del grup de Catalunya sí que es pot, o no?
Sí, perquè allò és una coalició.
Excepte quan parla segons qui, que s'aixequen i se'n van.
Home, Podemos Catalunya no és un partit, és una...
Podem Catalunya és un partit.
Però això et dic, que si tu vols fer campanya pel no, la pots fer tranquil·líssimament. Ningú li està dient a cap partit, a cap persona, que no la faci la campanya pel no.
És que jo no faré una campanya del no, perquè com que és una pregunta binària, és a dir, diuen... O anem a la independència o ens quedem com abans.
Però ja, però el Brexit també és una pregunta binària.
Ni l'altra, ni l'una cosa ni l'altra.
Si no fas el referèndum,
doncs pots abstenció o vota nul o vota en blanc.
No, és que jo no nego que em pugui participar i que la gent... Mira, demà es durarà el resultat d'una consulta que es fa en els comuns per si es participa o no es participa. Ja veurem què surt. I participar no vol dir votar sí o votar no. Pot ser, doncs, simplement participar perquè hi ha no agrada aquesta situació i es demana la confrontació amb Madrid, s'ha de denunciar la paralització que ha fet el govern de Madrid de tot el problema català.
De totes maneres, estem llegint una bola de vidre, perquè ja veurem què passa el dia 1 i sobretot ja veurem què passa el dia 2, diguéssim.
Amb això estic d'acord, veus?
Sí. Posem d'acord.
El que hi ha davant de tot això és una gran incertesa de com anirà tot, perquè uns poden dir que votarem el dia 1 i que tot serà normal, altres poden dir que no, que això serà un caos i semblarà en Venezuela un dia de festa, però la veritat és que ara mateix... Tot són especulacions.
Esperarem el dia 1.
Jo, de tota manera, perdona, has dit si hi hauria urnes i si hi hauria votació el dia 1.
Sí.
Jo, la meva convicció és de que sí. I
com
no
sempre? Com sempre?
Espero.
El president Puigdemont ha dit que tot serà com sempre.
Com sempre, per això dic jo. Com sempre.
Amb el cens, amb les urnes, amb les paperetes i amb uns senyors que van apuntant si qui ha votat i qui no ha votat. I per què ho dic? Perquè inclús el ministre català està convençut que votarem.
El ministre que es diu català, però que de català...
De català no té res.
Aclareix-ho.
Ell diu que sí que es votarà, però que serà una botifarrada.
A cabretes, o sigui, de dalt.
Jo vaig veient... Castellets i botifarrada. El propi Rajoy em sembla que li diu, però que el dia siguient té d'un... Així és que vostè pensa que hi haurà un 1 d'octubre.
Clar.
O sigui, tothom està convençut... Bueno, jo crec que tots estan convençuts de que...
Alguna cosa hi haurà el dia 1.
Alguna cosa passarà el dia 1.
Escolta una cosa...
Abans no era el dia del Calvillo, el dia 1 d'octubre?
Sí, sí, senyora. Sí, sí,
l'exaltació
sí.
del Calvillo.
Quan jo era petit feien festa. Festa nacional.
Rememorant imatges en blanc i negre. Sí, sí. No? I tant, com algunes de les que estem veient aquests dies.
No sé qui se li va ocórrer posar aquesta data, però...
Alguns dels tertulians d'aquesta taula heu fet funció política i m'agradaria saber la vostra opinió al respecte de la sessió parlamentària, les sessions parlamentàries que van tenir lloc la setmana passada, al voltant sobretot de la polèmica amb la llei del referèndum, la llei de transitorietat. Quina imatge?
Jo em vaig sentir profundament avergonyida del meu Parlament. Em vaig sentir profundament avergonyida de lo malament que es van tractar alguns parlamentaris. I estic parlant d'un parlamentari que no és del meu grup polític, que és el Joan Coscubiela, que penso que va fer una magnífica, fantàstica discurs i que se'l va molt maltractar i se'l va pràcticament insultar. Per tant, em vaig sentir profundament avergonyida de que aquell fos el meu Parlament. Francament, dic el que vaig... I vaig seguir atentament totes les sessions del començament al final.
Jo, com que preveia que seria un ple...
Calent.
Vaig demanar i vaig aconseguir de poder assistir a la sala dels plens, doncs, al debat. O sigui, ho vaig veure amb els meus ulls. I vaig estar-hi tota l'estona per veure com es produïa tot. I la tensió respirava per tots quatre costats. I jo el que, és a dir, aquí costa molt de la gent, doncs, de veure les dinàmiques que es van saltar a la majoria parlamentària. És a dir, tu no pots, si el lletrat major, que és el responsable de que les coses es facin bé al Parlament d'acord amb la normativa parlamentària, per escrit diu això no es pot fer, això no es pot decidir, s'ho salten per la barrera, és a dir, i doncs no n'hi fan cas, que els demanen una cosa que està prevista també en el reglament del Parlament, de que hi hagi un informe del Consell de Garanties Estatutàries, i el Consell de Garanties Estatutàries també diu el mateix, i s'ho salten igualment i tiren pel dret. Això, després no aixequem la bandera democràtica, parlamentària i tal, perquè això no s'aguanta.
La meva percepció és la d'un presoner que s'escapa de la presó i el carceller li diu: ei, ei, que no m'ha dit bon dia, que aquí la norma em diu que el 83-1 m'ha de dir adeu-siau i que jo li diré que, escolti, que m'estic escapant de la presó. Jo el que vull és marxar, no em vingui ara amb si el 83-1 i el 42-A. Jo estic marxant. I clar, llavors dius, les normes de politesa, que no són de politesa, sinó
de d'allò,
aquells senyors el que volien era marxar. El que volem és marxar. I llavors les lleis aquestes i les interpretacions i les dallonses, bueno, pues fas el que puguis per marxar.
Jo n'hi ha uns quants que estaria molt feliç de que marxessin.
I uns altres que estarien feliços de que marxessis tu.
Segurament.
A veure, segurament. Arribarà un moment, i en aquest cas aquestes sessions parlamentàries que va haver-hi fa una setmana va ser el primer pas ja, que és que, tornant a la premissa inicial de que des d'aquí s'ha intentat pactar una cosa i des de l'altra banda no s'han volgut asseure, i òbviament el que s'està plantejant és una ruptura, arribarà un moment, que de fet ja ha començat a passar, que alguna, ja no vull dir alguna llei, però hi haurà alguns passos que s'hauran de començar a saltar. Clar. Perquè és que si no, òbviament, aquest referèndum, com que no pot ser pactat, hi haurà moments en què s'haurà de saltar una sèrie de normes. Perquè és que si no, no podrà ser. Perquè com que a l'altra banda no se n'ha vingut a asseure, no podrà ser. Per tant, si la seva intenció és que sigui, s'han d'anar saltant una sèrie de normes i s'han d'anar incomplint una sèrie d'instruccions, com ja està passant i com passarà més, perquè que és il·legal, que s'estan, ja et dic, incomplint una sèrie de normes. És que queden dues setmanes, vull dir, ara és el moment i s'ha esperat fins a l'últim moment, està clar, justament perquè jo m'imagino que els partits que donen suport a tot plegat, per sobre de tot, són demòcrates i el que estan demanant és votar, i no estem demanant aquí tornar a posar la pena de mort o jo què sé, o que els negres tornin a anar darrere l'autobús, saps? Per tant, ells van amb la convicció que estan demanant una cosa totalment democràtica i que no té cap problema, i per tant han esperat fins a l'últim moment a saltar-se segons quines normes.
Sembla que sí que en tenen, hi ha més problemes, vull dir, no hi ha cap problema, o sigui, dona la impressió que hi ha molts problemes de tirar endavant tot això. Jo quan es parla de desobediència, quan hi ha una cosa injusta i tal, jo sempre em sembla, i no sé si puc anar equivocat, la desobediència sempre és personal, és a dir, el ciutadà pot desobeir si està en contra d'una norma, d'una llei i tal, però les institucions en un estat democràtic no poden desobeir l'estructura que s'han donat democràticament. Per tant, o es canvia...
Aquesta estructura ataca la pròpia democràcia.
Es canvia. Es canvia l'estructura.
Sí, però no pots.
Però es canvia com?
Si no pots, és que a mi m'agradaria canviar moltes més coses, i les minories o les majories, no només d'aquí, sinó en el cos estructural amb el qual estem i que en volem marxar, però de moment hi som, hi ha unes estructures que doncs s'han de canviar, i segurament aquest xoc de trens permetrà qüestionar alguna d'aquestes estructures per canviar-les. Jo estaré molt content que es pugui canviar, i és a partir del canvi pactat democràticament que podrem fer més coses de les que hem pogut fer fins ara.
Però és que a mi el que...
Però saltar-se pel dret, així, dius, jo vaig a la meva perquè no em fan cas.
No, però...
Això en democràcia
però
no es pot
sembla,
fer.
Sembla que d'aquesta manera, sembla que això que deia abans, que un dia s'hagi llevat el Puigdemont i pentinant-se la clenxa hagi decidit fer tot això. O sigui, si tirem bastant més enrere i anem a l'aprovació de l'Estatut que se suposa que estava d'acord, i ara em sap greu fer una història tan llarga, Parlament de Catalunya aprova l'Estatut, es recorre, bla, 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 manifestacions... El Parlament de Catalunya, les últimes, què, no sé, 3-4 anys, ha aprovat, i ara no vull fer la llista perquè no me la sé memòria, però potser unes 10 lleis amb les quals, probablement, tant el Partit Socialista com Catalunya Sí que es Pot hi ha donat suport: pobresa energètica, dipòsits bancaris, el tema de les nuclears, el cànon digital... Tot això són decisions, teòricament, democràtiques del Parlament de Catalunya, moltes vegades...
De les que en té competències...
Val? Llavors, totes aquestes coses que suposa que volem decidir per fer un país millor, a més, bastant d'esquerres, totes aquestes lleis que he dit, resulta que no podem fer-les. Perquè són recorregudes, en aquest cas, per partits contraris a tot això, en aquest cas a les instàncies espanyoles, i després són suspeses pel Tribunal Constitucional. Per tant, tota aquesta teòrica autonomia, tota aquesta teòrica marc jurídic que tenim per jugar i per fer joc parlamentari i canviar les pròpies normes, ens estan demostrant any rere any que no és realment el que tenim.
Saps què passa, Joan Ramon? Que totes aquestes lleis que s'han aprovat va quedar clar en el debat parlamentari, tant per la Eva Granados com per la Marta Ribas, per cert, ciutadana de Rubí, que no s'han posat en marxa.
El que? No, no
totes perdona. Les lleis aquestes que has dit tu que s'havien aprovat, que no se n'ha posat cap en marxa.
Home, clar, si estan suspeses pel Tribunal Constitucional.
No totes.
Sí, sí.
No totes.
Perdona.
I les sanitàries no estan suspeses pel Tribunal i tampoc s'han posat en marxa.
Jo no t'estic dient les que el govern no ha complert, t'estic dient les que el Parlament de Catalunya, moltes vegades inclòs el teu partit, ha votat a favor i després no s'han pogut tirar endavant perquè estan suspeses pel Tribunal Constitucional, a instàncies, probablement, de la banda del teu partit a l'altra banda,
no,
a Espanya.
No, això t'ho estàs imaginant.
Algunes.
Però, en tot cas, és més sèrio, diguéssim.
Joan Ramon.
Home, clar que és sèrio. Clar que és sèrio que el Parlament de Catalunya no tingui la certa autonomia que suposa que té.
Quan fem la història d'aquest conflicte que arrenca, doncs, bàsicament ve de molt lluny, però sobretot del conflicte de l'Estatut i de la impugnació de l'Estatut, després d'això, Convergència Democràtica ha pactat amb el PP, ha donat els vots per la investidura del govern del PP, i per tant no l'incomodava continuar pactant.
No seria jo pas que els defensi, cada partit
i ha pactat en el Parlament de Catalunya amb el PP.
I bé que li ha costat una sèrie de vots independentistes al llarg de les eleccions.
Vull dir que
tot això que dius tens tota la raó del món.
Però vull dir que diguéssim, home, portem des de llavors que no hi ha hagut manera. Doncs
però portem, jo Déu no soc pas ni era Déu de Convergència.
De la capacitat que hi ha hagut d'anar de bracet amb aquests que ara són els grans enemics. Bueno,
està clar.
Jo volia dir una cosa. Si no tinc mal entès, democràcia, demos és poble, i gràcia és un sistema, no? Vull dir, és el però quin poble, de quin poble estem parlant? Perquè tu dius, la democràcia, és que la democràcia, una cosa és que la democràcia de Catalunya i l'altra la democràcia. Qui mana? La democràcia d'Espanya. Per què mana la democràcia d'Espanya i no mana la democràcia de Catalunya? El poble de Catalunya, el demos de Catalunya, vol manar, vol tenir la seva democràcia i no ens la saltarem quan la tinguem. No ens la saltarem, però ara de moment hi ha una altra democràcia, que són més grossos, i llavors de moment manen aquests. però la nostra democràcia no ens la saltem.
Deixa'm posar un exemple, que sí, és molt planer i la millor em direu demagog, no? És a dir, en el futbol, doncs, hi ha unes normes, hi ha una normativa, sí, que diu el que es falta, que no es falta. Imagina't que, què sé jo, els àrbits de Catalunya es reunissin i diguessin, escolta, a partir d'ara, tocar la pilota amb les mans a dins de l'àrea no serà penal. I ho votem i ho decidim. Democràticament, que això aniria a missa?
Ja, però jo et poso, no, jo amb una, el mateix símil...
Amb un partit de futbol, amb, de fet, amb la Lliga...
És el que anava a dir, jo et poso el mateix... Seguim amb l'exemple del futbol, i a més, segurament podria citar uns quants casos reals. Jo a vegades he vist com el meu equip ha estat perjudicat per segons quines decisions arbitrals, i aquí tothom s'ha quedat tan ample i la cosa
perquè
continua i la cosa... I correcte, bueno, s'ha equivocat, vini, però com que al futbol són no hi ha aquesta dos... cosa que hi ha al futbol americà, que és la revisió del vídeo, doncs moltes vegades
t'equivoques i te l'has de menjar. Però aquests quatre àrbits no han imposat el que ells no podien imposar, que és el canvi, en tot cas han de lluitar per un canvi del reglament de
les regles
de joc. Jo
continuo dient que estem en el món de la ciència-ficció, que això en el Joan Ramon
ja li va bé.
Ja em va bé.
M'agradaria més parlar de tot aquest tema a partir del 2 d'octubre.
Jo vaig a veure ahir, si voleu.
Ja en parlarem. El que
diu Josep Maria, jo he vist de vegades, no sé si és a Tailàndia o on és, aquells combats que valen els peus, valen les mans, allí val tot.
Sí, de fet es diu valitud, directament.
El kickbox o alguna cosa així.
Kickboxing.
El kickboxing. Llavors aquests paios van ser uns senyors que devien fer boxa, i un bon dia va dir, si et foto amb una puntada de peu, i ara si et foto això, i llavors van inventar una cosa nova per una federació d'ells o per una d'allò nova. Clar, aquests boxadors, aquest dels kickboxing, amb un combat...
Els tens a Canàries, també, eh?
Well, sí. Bueno,
no cal que vagis,
sí,
a Tailàndia.
Bueno, hi ha classes de kickboxing, sí, si voleu, eh?
Aquests no poden anar amb un combat de boxa de tradicional. Han de tenir les seves federacions. Mm. Llavors, venen uns senyors que canvien el reglament del futbol, doncs podrem jugar amb els que tinguin aquell reglament, no amb els que tinguin un altre reglament. Nosaltres volem jugar amb el nostre reglament. I s'ha acabat, i dintre d'aquest nostre reglament és la nostra democràcia, no amb el reglament que m'imposen.
I en tot cas, els àrbitres catalans, o sigui, comparar els teòrics àrbitres catalans amb el Parlament de Catalunya, no sé qui diria jo els àrbitres catalans, no estic tan posat amb el tema federatiu o dels col·legiats esportius.
No, és que la normativa no la pot canviar qualsevol.
En qualsevol cas, els àrbitres catalans se suposa que no tenen una sèrie de vots darrere, com sí que té el Parlament de Catalunya.
Però tant en un cas com l'altre s'interpreta.
Sí.
I cadascú la interpreta segons li convé.
No, la interpretació que estem fent últimament és d'una obra de teatre fantàstica, eh?
Sí.
Per totes dues bandes.
Sí, però que prendrem mal si fem...
I jo continuo dient que tota aquesta obra de teatre, i m'ho heu sentit dir moltes vegades en aquesta taula, dona vots al PP al resta d'Espanya.
Clar, sí.
Deixeu-me que introdueixi un altre tema que també doncs, té lligams amb tot el que hem estat parlant. Dilluns, a la Diada, es va fer un minut de silenci per les víctimes de l'atemptat de Barcelona i Cambrils. Aquest dimarts hi havia controls perquè també hi havia una possible amenaça a Barcelona, al voltant de Sagrada Família. Al final...
I totes les carreteres.
I les carreteres, que van quedar afectades, efectivament. Anem als atemptats del dia 17 d'agost, ara, amb una mica de perspectiva, no la suficient, segurament, però una certa perspectiva per valorar com es va actuar en general des dels diferents, diguem, sectors implicats. Des dels serveis i cossos de seguretat, des dels diferents governs, des dels mitjans de comunicació, quina és la sensació que us ha quedat de tot el que va passar i el que es va fer?
La meva és d'orgull de ser català. És aquesta sensació. Veure que la gent anava a comprar per atendre en els cotxes que s'havien quedat atrapats en el cinturó d'allò, veure la companyonia, perquè ho veies per la tele, la gent crida, entreu aquí que no hi hagi problemes. O sigui, la solidaritat ciutadana que hi va haver-hi era de primer ordre. Per tant, orgull de ser català. La nostra policia, els Mossos d'Esquadra, jo crec que un 10 és poca nota, seria summa cum laude. Jo des del meu punt de vista, la gent... Ah, no, tinc una d'allò pel Joan Ramon. No sé, m'agradaria saber qui va ser el publicista que hi va inventar No tinc por. Però aquell paio...
M'imagino que ja fa uns quants anys, d'aquest lema, no l'hem inventat aquí, ni molt menys. Jo m'imagino que no.
Perquè jo no ho sé, però a mi em va agradar l'atenció...
Per desgràcia, no és el primer atemptat que hi ha a prop de les nostres fronteres i m'imagino que aquest lema fa bastants anys que corre i no l'hem inventat aquí segur, però vaja.
Jo sé que aquest tio va concitar tota la d'allò i es va fer un clam de tot el poble.
De totes maneres, això seria un tema a part que seria discutible, el lema.
No, i tant, no? Vull dir, era una anècdota. Jo crec que tot, no, el que vull dir és que tothom va acceptar que en ressò, no tinc por. Vull dir, jo estic molt content de com han funcionat totes les coses, però no de que hi hagi hagut l'atemptat, naturalment. Mm. Però crec que ha funcionat tot molt bé.
La resta?
Jo m'estimo més no parlar del tema perquè tinc seriosos dubtes de com van funcionar algunes de les coses. Crec que en general hauríem d'estar orgullosos de viure en un país que es diu Catalunya, no de ser catalans, sinó de viure en un país de ser Catalunya, perquè jo conec a molts xilens que van estar donant suport a molta gent a les Rambles, i que les policies totes en general van saber actuar prou bé, que els centres mèdics van saber actuar prou bé.
I la sang, la donació de sang.
Però és perquè hi ha unes infraestructures fetes que ajuden a que tot això funcioni. Hi ha uns protocols de funcionament que s'han fet durant el llarg de molts anys i que, en general, jo crec que van funcionar bé. Però, bueno, també seria crítica amb coses que m'estimo més que passi més temps i dir-les quan les pugui dir.
Quan toqui. Josep Maria.
No, jo diria, en tot cas, una cosa d'ell, passant de llarg de si hi havia doncs, indicis o no, i podien haver, doncs, alguna...
Els indicis n'hi ha com 250 cada mes, diguéssim.
Però a mi hi ha una cosa que em va saber una mica de greu i potser doncs, hi ha una incapacitat. Jo, l'execució, allò de dir, vam abatre, és a dir, a trets els terroristes, a mi allò em va doldre també. És a dir, no hi ha capacitat amb una persona que teòricament doncs, estava rodejada de 4 o 5 Mossos i tal, de poder-lo detenir, no executar o abatre. A mi em fa mal això, em fa mal i em penso que fins i tot a nivell de capacitat policial es podria evitar. Doncs aquest se l'ha de detenir, se l'ha d'interrogar i s'ha de veure què hi ha darrere d'aquest senyor i tal, però no de dir l'hem caçat i l'hem...
Josep Maria, si et trobes davant d'una situació
com aquesta... No ho sé, per això dic...
Però a mi em va... Del mosso i de la policia municipal.
A mi em va... No m'hi vull posar.
Doncs a mi em va doldre que segurament doncs a la millor tirant un tret al peu doncs n'hi havia prou, no sé.
És molt fàcil dir-ho des d'un micròfon a la ràdio.
No, n'hi havia prou pensant que no eren falses les bombes que portaven.
Que a mi em va doldre veure doncs, que es feia doncs, la gran un elogi tant perquè havien aconseguit matar el terror. Bueno, doncs, si el pogués detenir per comptes de matar ho preferiria.
Sí, seria fantàstic.
N'hi ha un de detingut, encara n'hi ha un de detingut.
Jo sincerament, en general, de tot el que té a veure amb l'atemptat i el seguiment i tot plegat, he de confessar que no puc dir gaire cosa perquè estava bastant lluny d'aquí i, a més, en un lloc on no podia accedir a mitjans de comunicació estrangers.
Jo també era fora i ho vaig poder seguir molt bé.
No, però en aquest cas, no hauries estat tan lluny. En una zona de la Xina
estava
en concret,
a Viena,
que està restringit tot el tema webs estrangeres. I, per tant, l'únic que sabia era via, ja no WhatsApp, sinó l'equivalent al WhatsApp xinès que m'anava dient la meva família i els meus amics. I, per tant, no...
Em deixeu introduir només una petita falca publicitària. Aquesta tarda presentarem el primer quadern d'història de Sant Cugat, que és una cosa que vam començar a parlar-ne fa 10 anys, i al cap de 10 anys hem aconseguit al final, diguéssim, doncs, editar el primer. És una cosa que fa conjuntament el museu i el grup d'estudis locals i de més. I és recull els textos que hi van haver-hi a l'exposició del 1714, que com recordareu fa 3 anys també, diguéssim, de l'exposició aquesta. Vull dir que, per tant, no ha sigut una tasca fàcil, però finalment avui els presentarem.
I surt la gran manifestació que va haver-hi a Sant Cugat de l'Assemblea de Catalunya?
No, ja són els textos de l'exposició i s'ha acabat.
Bueno, sí. No veniu tant cap aquí.
Molt bé, doncs haurem d'anar acabant. Jo deixaré una pregunta en l'aire. Les víctimes que hi va haver, els atemptats, són les úniques víctimes?
No. En quin sentit?
No cal comptar morts o comptar ferits. Hi ha més víctimes col·laterals?
Quan... Home, jo penso que socialment...
Els propis terroristes són víctimes?
Home, a veure... Què vols que et digui? No? Els propis terroristes...
Això també seria un debat.
Seria un debat, i tant, perquè com bé deia el Maria, i amb això estic bastant d'acord, tothom té drets, tots els terroristes i les seves famílies, tothom té drets aquí.
I ara els botiguers expoliats del mercat de la Boqueria.
Bé, doncs, com que se'ns queden moltes preguntes en l'aire, les intentarem respondre al llarg d'aquest curs que sembla que serà animat. Moltíssimes gràcies a tots. Bon dijous.
Adéu-siau.
Diu que serà animat. I really see, I...